enjovenat i el cavaller conseller. Això era un pare que tenia tres fills, en Miquel, en Biel i en Joan. Com no tenien on caure morts, son pare se n'anava a robar feixos de llenya. Els avenia i d'allò menjaven, és a dir, pillaven qualque roc, perquè ja se sap que lo robat no fa profit. Aquell home solia anar a robar la llenya dins una guerrilla molt gran que estava com abandonada. Un dia, un senyor d'aquella guerrilla, que era un gigant, el matrova, i ja li anava a posar les mans damunt per dur-los a la boca i enviar-los a... Per aquell malanat se posa a dir amb un bon plos. Senyor gigant, com patiu-vos d'un pobre pare de família? Si vos rob la llenya, es perdona pa a tres fions que tenim, que tots trascaven davall un garbell. Me demanava un pa i jo no tinc d'on donar-los-ne. Si no venc aquí a fer un feixer per dur-lo a vendre i amb el que me donen dur recapte a la casa. Aquell gigant va tenir bon cor i diu en aquell home: no res, quedau perdonat. I d'avui endavant, duï-vos-ne tota la llenya que vulgueu, mentre sigui per omplir aquestes panxes buides que deis que teniu aquí vostra. O gigant seguí dient: escoltau, i quant d'anys corre l'al·lam majoret que teniu? 12 anys, senyor gigant, diu aquell home. No res, diu gigant, ja el m'amanareu i me farà de criat. Però què li manaré, diu aquell home, i així n'hauré de mantenir un manco. L'endemà, l'al·lam major, en Miquel, el s'endú a la guerrilla. Passa el gigant, li entrega, i el gigant amb l'al·lotó cap a casa seva, que era un grandiós castell dalt d'un turó ben aguionat. Mira, li diu el gigant a en Miquelet, aquí dins ara d'estar, i ara de ser el meu criat, en lo ben entès que no has de fer més que just lo que jo et comanaré. Li mostra totes les sales, cambres i obergions d'aquell castell, li entrega les claus de pertot i li diu: pots obrir i tancar pertot, fora aquestes tres cambres. I les hi mostra, senyalant-li les claus que hi obrien. Ja és aquest anell d'or, li diu, posant-li a un dit de la mà dreta, amb aquest anell coneixeré si has fet o deixat de fer el que jo t'hauré comanat. Peguen un roc i se'n van a jeure. L'endemà de matinat, el gigant se'n va a córrer la llandaina i roman en Miquelet tot sol dins aquell castellarro, tres que per totes les sales i cambres i obergions i a la fi s'asseu davant les tres cambres que el gigant li havia privat d'obrir-les i d'entrar-hi. Però què diantre hi deu tenir el gigant dins aquestes tres cambres? Deia en Miquelet. I eren ferestes les ganes que li venien de mirar què hi havia dins aquelles tres ditxoses cambres, fins que no pogué pos. Rarrac, obri la primera. I hi troba un cavall fermat a una grípia, menja que menja carn. Tanca tot d'una i obri la segona cambra. I hi troba una serp que menjava paia, una serp com un espigó d'arada. Torna a tancar tot d'una i obri la tercera cambra. I la troba amb les parets totes endomassades de lots estrangolats, penjats per una cama de gota qui de gota sang viva, que queia dins una canaleta que hi havia per tot l'horrador. Tant s'hi arrambà en aquells al·lots que una gota de sang li cau damunt l'anell i li torna negre com un carbó. Quin esglai s'enduia en Miquelet quan se'n va tema. Ja has partit a fregar l'anellet, freia que freia per veure si li tornaria de color d'or, però ja, com més el freiava, més negre tornava. O vespre arriba el gigant, crida en Miquelet, li mira l'anell, li veu com un carbó de negre i li diu: ah, gran polissó, ja m'has obertes aquelles cambres, ja no me'n faràs altra. Li pega grapada i torçuda de coll, l'estrangola i el s'endú a penjar per una cama dins la cambra que feia tres, amb los altres que ja hi tenia. Des cap de mesos, Torna a trobar aquell home per dins la guerrilla que replegava ho feix de costum i ja li demana aquell. Senyor gigant, i la loto, què tal? Que tanmateix vos serveix gens. Prou, prou, diu gigant. Lo que hi ha que l'altre dia passà una germana meva i el se'n manà per criadet d'ella, de manera que me podria manar un segon i ompliria un buit d'un major. Demà mateix sereu servit, diu aquell home. L'endemà el gigant hi compareix i aquell home hi va ser amb l'altra filla, en Violet, el posa en mans d'un gigant que s'emmana l'al·lotono que castell li mostra totes les sales, cambres i obergions i li entrega les claus de per tot, dient-li «Per tot pots obrir i tancar, fora que eixes tres cambres», i les hi mostra. «Però que ho sabré si has obert amb aquest anell d'or que te don i que has de dur posat sempre». Li dona l'anell d'or, li posa a un dit de la mà, i peguen un roc i se'n van a jeure. L'endemà el gigant se'n va a córrer a la llandaina. En Violet tresca totes les sales, cambres i obergions. A la fi, se planta davant aquelles tres cambres amb unes ganes rabioses que li embestien d'entrar-hi, fins que no pogué pus i re-rec. Obri la primera cambra. M'hi afina un cavall que menjava carn i torna a tancar tot d'una. Obri la segona cambra i m'hi afina la serpentota que menjava paia. Torna a tancar l'acte i obri la cambra que feia tres i la matroba amb les parets encortinades de lots penjats per una cama. I m'hi afina en Miquelet, el seu germà, que encara degotava sang a la vela. Tant s'hi acostà en Violet que li boteix una gota de sang damunt l'anell d'or i l'acte li torna negre com un carbó. Com en Violet sentem, ja es partí freguer que freia l'anell d'or com un rabiós per veure si el faria tornar groc, però com més anava, més negre li tornava. Amb això se fa el vespre. S'entregui el gigant, crida en Violet i li mira l'anell i quan li veu tan negre, ja diu, «Ah, gran polissó, massa que ho veig que m'has obert a les tres cambres que te vaig dir que no les podries obrir, sobretot, ja no me'n faràs altra». Li pega grapada i torçuda de coll i l'estrangola l'acte. El du a penjar per una cama, de vora en Miquelet dins aquella cambra la tanca i ja no se'n resapus d'aquell gran beneit d'en Violet. Des cap de mesos, Ugiant troba aquell home que feia un feixet de costum que li digué «Oh, senyor Gigant, i què sou vos?» «El mateix», diu Gigant. «Escoltau», diu aquell home, «i que tanmateix vos fa gent de servici l'altre al lotó?» «Ja ho crec», diu Gigant. «Lo que hi ha que l'altre dia vengué una altra germana meva i se'n enamorà i el se'n manà per criadet d'ella. Així que, si em manàveu un menú vostre, me faríeu ben content». «Idò, demà mateix el vos manaré», diu aquell. I ho va fer tenir bé. L'endemà compareix en aquella guerrilla amb en Joanet, que feia un cap més viu que una centella. El gigant al punt s'hi entreia i li vengué de nou aquell al·lotó tan tenre i tan de xondit. El setmana, en el seu castell, li mostra totes les sales, cambres i obergions i li entreia les claus de per tot, dient-li «Mira, pots obrir per tot, fora en aquelles tres cambres que no té obertes. Sabré si ets entrat amb aquest anell d'or que has de dur sempre posat a un dit de la mà dreta». I a temps que li deia això, se'n treu un anell d'or i el posa a un dit d'en Joanet. Peguen un roc i se'n van a jeure. L'endemà de matí ja s'espitxa a córrer la llandaina fins al vespre. En Joanet ja ha partit a trescar sales, cambres i oborjons per saber ben bé les tresques en un cas de casos. Però li succeí el que nosaltres dos germans, que li entraren unes ganes rabioses de mirar què hi tenia el gigant dins aquelles tres cambres. Fins que no pogué pus i rec, ja oberta la primera. I quina diríeu que la fa abans de posar peu dins aquella cambra? I do, se treu l'anell d'or, el s'estotja ben estotjat i llavors entra dins la cambra. Ai, troba el cavall que menjava carn, I què fa ell? Tanca tot d'una, obri la segona cambra i m'hi troba la serp que menjava palla. Això no pot ser, s'exclama en Joanet. Qui ha vist mai un cavall menjar carn i una serp palla? I ja m'agafa la serp i la tragina a la cambra del cavall i en el cavall el passa a la cambra de la serp i així el cavall pugui menjar palla i la serp carn. La serp, tot agraïda, diu en Joanet. Ja m'hi has fet ben contenta en la mudar-me de cambra i de past. En veure't ben estret, acudeix a mi i te trauré de dins el fang per enfangar que estiguis. I el cavall, per la seva banda, també li digué en Joanet. Sí que és gros el favor que m'has fet amb la mudar-me de cambra i de past. A un cavall no li vengueu en carn, paia. Paia és que en demasté, qualque morrió de faves i civada. Sobretot, Joanet, en veure't estret de tot, vine aquí dins. I si no t'obre un portell, que em tirin d'una passa. En Joanet, tot xalest, tanqui aquella cambra i obri la que feia tres. I la matrova tot encortinada de lots penjats per una cama, degotant sang dins aquella canaleta que hi havia per tot l'horredor. Com hi afineu dos germans seus, en Miquelet i en Violet, vos assegur que badau els ulls, però de tot. «Què farem?» digué ell. «Què serà cosa que també m'hi pengin a mi? Ja hi puc anar, ben ulls espolsats, si no vull que em facin un penjeroi de la meva còrpora». Com l'estornell no duia l'anell d'or a la mà, sinó ben estotjat dins una butxaca, cap gota li pogué beneir i per això no li tornà negre. Surt d'allà dins i roda clau i allà pensa que pensa com s'ho faria per treure aquells germanets seus i donar-los terra sagrada. Arriba el vespre i s'entregui el gigant. Crida en Joanet, que ja tornava a dur l'anell a un dit de la mà, li mira, li veu tot grot, tot lluent i s'exclama. «Venturós tu que has fet abonda! Venturós tu que no has obert aquelles tres cambres! Creu-me sempre i no et queixaràs de mi!» En Joanet no s'atreia a educar perquè els dos germanets seus penjats per una cama dins aquella cambra i el seu cap no parava de filar com ho faria per treure l'or d'allà dins que el gigant no senta més i no li penjàs a ell per compostura. Apurat de tot, un dia se n'entra a la cambra d'un cavall que menjava pa i a l'homer descansat del món i ja li diu. «No em diries, cavallet, com hauria de fer per treure, sense que el gigant s'entemi, o dos germanes meus que estan penjats per una cama dins aquesta cambra veïnada?» «Jo t'ho diré què has de fer», diu el cavallet. «Te'n vas a la serp, que et segur que també està agraïda perquè la barataràs de cambra i de past, i demana-li que t'ajudi». En Joanet se n'hi va i li conta tot un manifest. «Res», diu la serp, «per un favor que em feres de passar-me a l'altra cambra en aquesta, ara jo et vull fer el que tu em demanes». Se'n van tots dos dins la cambra encortinada de lots penjats per una cama de gota en sang. La serp s'enfila en Miquelet i li llepa una mica el front i tot d'una ja el veren que reviscolava fins que va reviscolat de tot. En Joanet el despenja i allà l'haurien vist en Miquelet sa i bo com si mai hagués tingut res de nou. Llavors la serp s'enfila en Violet, li llepa una mica el front i tot d'una ja veren reviscolar aquell lotó. En Joanet el despenja i en Violet sa i bo bons i xiquelines per allà dins. Aleshores, en Joanet pensà que lo millor era dir a la serp que fer reviscolar tots aquells al·lots que hi havia penjats per una cama en aquelles parets. Ho diu a la serp, que va s'adaptar amb bon manament, que ja es partí de llepa qui llepa fronts i tants com en llepava zas. Ja veia un al·lot que reviscolava bil·lo, bil·lo. En Joanet el despenjava i aquell al·lot bots i xiquelines per allà de dins. I què me'n direu? I dins una exhalació ja no anivava cap de l'op penjat en aquelles parets de la cambra. Tots varen haver reviscolat i no ho volgueu saber si em feien de bots i xiquelines i si em movien de rebombori. I allà tots aferrats a la serp donant-li besades i besades i fent-li moixonies i afalegadures, la tornaren a la seva cambra i en Joanet em fa sortir tot aquella lotea i tanca en clau per por de la por. Se'n va un cavallet i li conta que la serp no sols li ha fet reviscolar els seus dos germanets, sinó tots els altres al·lots que hi havia penjats per una cama a les parets d'aquella cambra. «Bona l'heu feta!», diu el cavallet. «No teniu altre remei. Tu i tot aquell xinxer del lotim que heu fugit d'aquest castell més que de pressa. Si us hi ha, te'n veniu vespre, vos hi troba. Vos menja frits a tots!». «I do ara mateix toquen soletes?», diu en Joanet. «És lo millor que podeu fer», diu el cavallet. «Però mira», diu l'al·lot en el cavallet, «i no voldries venir amb nosaltres?». «Amb tu sí», diu el cavallet. «Amb los altres no. Tu lo que has de fer, enviar tots els altres cadascú a que seva, i jo i tu mos anirem a Corramont». «Sí que m'agrada la idea», diu en Joanet. I què fa ell? Se'n va en aquella lotea i los diu que si volen a ses capos de les ungles i de les dents d'un gigant, és precís donar-ho tots a les cames més que de pressa cadascú cap a casa seva. Tots estigueren conformes i a l'acte li varen estranya fugint com a llotzins. En Joanet, com anar amb Miquelet i en Violet que diguessin a son pare que no tingués ansi d'ell, que se n'anava a córrer al món i que ja s'arribarien a tornar a veure en el seu dia. A Miquelet i en Violet ja li varen haver copat de quatre esquepa que seva. I en Joanet treu el cavallet de dins aquella cambra, s'hi posa damunt i aquell animaló ja és partit trot-trot, trot-trot, tallar com un estel. I era mal de dir quin d'ho dos anava més xalest i ajoguesat, en Joanet o el cavallet, perquè tots dos hi anaven molt. «Bueno», arriba a dir en Joanet, «i cap a on peguem?». «Cap allà on vulgues», diu el cavallet. «Ara, jo troc que mos convé anar-mos-ne aquí al rei, a veure si et volen per criat. I si et volen, ja veuràs com d'allà sempre traurem estella, perquè ja se sap, a la mà gran hi ha el gran peix. Allà malament mos han de dir les coses que sempre no hi podem fer qualque tibada bona». «Vaja, i de cap aquí al rei», diu en Joanet. I el cavallet cap allà, cap aquí al rei. Hi arriben i en Joanet demana per parlar amb la Reial Majestat. Surt el rei i en Joanet ja li enfloca. «Senyor rei, si no li dic perquè som vengut, no ho sabrà». «Homo», diu el rei, «tu li pegues a endevinar? Veiem per què és que has vengut». «Jo li diré», diu en Joanet, «a veure si ha de menester que ha criat». El rei ho demanen un majordom i tot dos l'aluen bé en aquell brillantallot d'en Joanet, el troben ben prenidor i clouen la barrina d'aquesta manera, que en Joanet hi estaria per opar i que de més el vestirien i li mantendrien el cavallet. «Per amor de Déu», diu aquest en en Joanet, «no facis rei mai que no em demanis de consell a mi si vols que mor vagi tot en candela». «No passis ansi d'això», diu en Joanet. «No donaré una passa que no vengui a dir-t'ho abans». Comença en Joanet a servir aquí al rei i com ell de tot s'aconsellava en el que valia conseller, no feia mai cap errada ni cap punt escapat. Prompte va ser el criat més estimat de tots i els altres criats que tenien una enveja d'en Joanet que els alçava en pes. Sobretot, i s'ensumaren tots i resolgueren posar-li testimonis falsos i tirar-lo dins un enderivell que no en pogués sortir. Com ells sabien que el rei era el més encredís i que en aficar bolenga no hi havia qui el girés i que si no li duien lo que es passava per o que era bessoc que li duiessin el dimoni i parava taverna, què fan aquell gran polissardos de criats? Se'n van en el rei i li diuen: «Senyor rei, que no sap què es deixa dir en Joanet». «Què?», diu el rei. «Que és capaç de dur-li un cavallet tot do», diuen els criats. El rei, com si hagués tingut foc dins les sabates, crida en Joanet i li enfloca aquesta: «Vol dir, te deixes dir que és capaç de dur-me un cavallet tot do?». «Jo», diu en Joanet. Senyor rei, me cregui que és una verba que li han feta.
Bona casta de verbes, diu el rei. Per verbes està mare, sobretot les raons siguen acabades. No te tornis a presentar davant els meus ulls que no em duguis un cavallet tot d'or.
En Joan ja es partí cap a un cavallet conseller. Li conta un manifest i el cavallet diu:
No res, posa't damunt mi, sortiguem de la ciutat, dona'm una bona parada fins que seré blanc de sabonera que em sortirà de tot el cos, dona'm cap aquí i en arribar tornaré tot d'or. M'entregues aleshores en el rei i dins 7 dies tornaré a ser així com som ara i el rei no sabrà per on li haurà descompregut aquell cavallet d'or.
En Joanet ho fa així. Treu cavallet conseller de l'estable, s'hi posa damunt i cap a sortir de la ciutat més que de pressa. Com n'és fora, ja li dona per un pla grandiós que hi havia llis com la mà, sense cap pedra.
Uà, cavallet meu! Se posa a cridar en Joanet. Uà, petit! De pressa que l'olla vessa! Treu tot l'estam, per amor de Déu! Feu de tot, però de tot! De 4, cavallet, més que de 4 no basta córrer, has de volar! Cavallet meu, cavallet meu!
I heu de creure i pensar que aquell cavallet ja has partit de 4 tant com un podia treure per dins aquell pla. I ala cap allà com un llamp! Semblava que s'havia d'estallar de tan granar que s'estamatjava i en Joanet que s'havia d'aferrar ben fort i fer-ho de tot per no botir d'allà de la sella. I el diantre de cavallet, com més anava, més reprenia encara i més brunent i més afuat anava. Amb això, comença a brollar de suor per tot el cos i al punt la suor ja va ser sabonera i aquell animaló queda tot blanc de tanta sabonerada. Aquí en Joan el gira cap a la ciutat, amb 4 llongos hi són, i juc com arribaven davant que el rei, copen-se que el cavallet s'atura, com si fos romat sembrat, ja no era de carn i os, ja era tot d'or. En Joanet així mateix queda fred, i amb los cabells drets de veure allò. I què fa ell? Pega bot de la sella i cap en el rei, el troba i li diu:
Senyor rei, aquí de fora, a la carrera, té un cavall tot d'or.
Què me dius? Diu el rei tot esglaiat.
Lo que sent, diu en Joanet. Que surta si és servit i el veurà.
El rei surt i me troba a la carrera aquell cavall tot d'or. Llavors sí que hi romangué el rei fora de si sense paraula. Descat d'una estona, l'esglai li es passa i fa posar aquell cavall tot d'or dins una torre que tenia, que eren 7 torres una dins l'altra, cada una amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa, tancada amb 7 forrellats, i tot perquè no li se ho passen en aquell cavall tan preciós. I el rei de les claus el se'n va dur dins la seva mateixa cambra i alerta que ningú li toqués. Cada dia feia obrir tot aquell portant per anar a contemplar tot embadalit el cavall d'or. I heu de creure i pensar que el dia que feia 7 va trobar un niu buit. El cavall tot d'or no hi va ser ni rastre.
Quina nutja em va prendre el rei se'n cuidar a morir. Per pitjor no podria donar la culpa a ningú, perquè veiem qui hi havia de centrar més que ell i els criats que anaven amb ell per obrir dins aquelles 7 torres una dins l'altra, tancada cada una amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa i en 7 forrellats ben redegruixats i ell que guardava les claus dins la seva mateixa cambra. Durà una partida de dies que el rei no estava per res, ni menjava, ni bevia, ni podia cloquear els ulls per dormir de dia ni de nit. Mentrestant, en Joanet tornava a anar ben xalest perquè el cavaller conseller li havia tornat a compareixer. El dia mateix que el cavall tot d'or descompareguera dins la torre que en feia 7, una dins l'altra, tancades totes amb unes portes d'usina d'un pan de gruixa en 7 forrellats de ferro ben redegruixats. Com en Joanet ja tornava a ser el criat preferit i més estimat del rei, els altres criats cuidaven de fer ui d'enveja i allà pensa que pensa tots com ho farien perquè el rei prengués contra en Joanet. A la fi, un dia s'hi acosten en el rei i li diuen:
Senyor rei, no li deim per res de mal, sinó just perquè ho sàpia.
En Joanet ha de fer contra Vossa Reial Majestat, que no s'atura de dir que a ell, si s'ho passava pel cap, li duria un ocellet d'or. I aquesta és vera, diu el rei, badant uns ulls com un celés. Passa de vera, diuen aquí els pòlisses de criats. El rei, ni sigués tan gufat dins les sabates, crida en Joanet i li diu: vol dir que te deixes dir tu que series capaç de dormir un ocell d'or? Jo, diu en Joanet. Tu, diu el rei. No sé de què em parla, diu la Loto. Mira, diu el rei, les raons siguen acabades. Saps on tenen les feines més que de pressa? Cap a dur-me l'ocellet d'or. No tornis a venir davant la meva cara que no enduies aquest ocellet d'or. En Joanet, tot acongoixat, se'n va al cavaller conseller i li conta el fet. El cavaller conseller hi pensa una mica i diu: posa't damunt mi, dona'n cap a fora la ciutat i sempre cap a llevant, i en trobar uns penyals que taen el camí, aturem. En Joanet ho fa així. Treu de l'estable el cavaller conseller, s'hi posa damunt, li dona cap a fora la ciutat i sempre cap a llevant, i el cavaller cap allà i ala que ala d'assa que venga. Allà no era córrer, allà era volar, aquell diantre d'animaló. Com feia 7 hores que corria, topen a uns grandiosos penyals que tallaven el camí, fent-li una colzada ben seca. Oh! Digué aleshores en Joanet. El cavall s'aturà en sec, com si fos romat sembrat de les 4 potes. Mira, diu en Joanet, estan per a tocar les Ave Maries en aquesta ermita d'aquí. En Joanet va escampar la vista per allà i m'afina una ermita dalt d'un pujol d'allà de vora. I de bo, no? Diu el cavaller conseller. En començar a tocar les Ave Maries, s'obriran aquests penyals. Tu te n'hi entres. Te trobaràs dins un jardí. Ahí veuràs un esbar d'ocells de tot colors. Tu tria el més groc de tots. La llafes i surts més que de pressa, que en caure la darrera batallada de les Ave Maries s'aclouran els penyals i hi romandràs de dins tu i l'ocellet. L'ocellet i tu, si ja no ets fora. Ja pots veure si trompitges i si bades veus ulls. En Joanet davalla d'un cavallet conseller i s'hi posa allà berlant, com un gat a la rata, que aquí els penyals provassen de descloure-se gens. Sobretot, hi cau la primera batallada de les Ave Maries i zas, ja es desclouen aquells grandiosos penyals. En Joanet s'hi afilla com una espira de foc, i heu de creure i pensar que tot a tot d'una l'esbar d'ocells de 1000 colors, que s'aborden tots ells, crida qui crida cada un com a desesperat. Agafa'm a mi, agafa'm a mi, no, no, a mi, no, agafa'm a mi. I n'hi venien tants dins les mans de blancs, de vermells, de verds, de blaus, de pillats, de virars. A la fi se n'hi presenta un de groc, ben groc. En Joanet l'estrany, subjectant-lo ben subjecte perquè no li fugís, i piqui a fua cap a de fora en el mateix temps que aquella la darrera batallada d'Ave Maries. Li va venir tan just romandre enclòs dins aquells penyals que hi deixà les sabates i un bocí d'ujàs, tot ho talavant de darrere. Posa't damunt mi a l'acte, diu el cavall conseller, i donen cap aquí al rei a tota màquina, abans de que aquest ocellet no torni tot d'or i l'entregues en el rei tot d'una. En Joanet peia bot damunt de cavaller conseller i aquí cap aquí al rei, però de pressa més que de pressa. En Joanet duia l'ocellet dins la mà i comença a notar que ja tornava a poc tot d'or. Començar per una quemeta, llevar l'altra quemeta, llevar la coeta, llevar una aleta i llevar l'altra aleta. I en Joanet, com veia allò, no s'aturava de dir: Ua, petit, de pressa, cavallet, de pressa de tot. Mira que l'ocellet ja ho és quasi de tot, do. Mira que mos hi tornarà de tot i no serem aquí el rei. I el cavallet conseller que rebotia de tanta via que feia. Allò no era córrer, allò era volar ben natural. I en Joanet, que no llevava la vista de damunt l'ocellet, que seguia tornant do a poc, ja hi tenia la moca,
El punt hi va tenir tota la pitera, llavors l'onador li pren coll amunt. Aleshores, el cavaller conseller ja entrava dins la ciutat i no mirava si hi havia gent per mig de carrers i places de 4,100.000 llans i la gent que li feien amples cridant: «Què dimoni té aquest animal? Això no és un cavall, això és un dimoni!» I el cavaller conseller: «Cap allà, cap aquí al rei!» «I què me'n direu?» I com arribaven davant el Palau Real, el cap i el bec de l'ocellet acabaven de tornar d'or. L'ocellet ja era tot d'or. «Just ara! Ha tornat tot d'or!» diu en Joanet en el cavaller conseller. «Ara i d'or és l'hora d'entregar-lo al rei?» diu el cavaller conseller. En Joanet aquí pega bot en terra i ja se fica per dins aquí el rei, cridant i corrent com un desesperat. «Senyor rei! Senyor rei! Vet aquí l'ocellet d'or! Li duc! Li duc!» El rei, quan sent allò, surt a veure què era i me topa en Joanet, que li posa l'ocell d'or dins les mans. El rei va romandre fred, sense paraula, davant aquella feta. Agafa l'ocell tot content i el s'endú a mallar dins la cambra de més endins. Ai, fa paredar totes les finestres i tanca el portal en 7 portes d'usina i que ha de porta en 7 panys i unes claus tan envitricollades que ningú més que ell hi sabies obrir. «Ho veurem», deia ell, «si encara el me faran salvatge en aquest ocellet, com m'hi feren aquell cavallet. Ja seran el dimoni si encara el m'hi fan salvatge. I què me'n direu?» I per més que el rei estava alert de tot, amb lo tenir sempre aquella cambra ben tancada, un dia que feia set, com hi entrar per contemplar l'ocellet tot d'or, l'ocellet tot d'or ja no hi va ser, ni blai, ni negre, ni groc, ni virat. Va haver desaparegut com l'ànima de Robert. El rei, cuida, ha tornat boig de l'enuig que va prendre. Tothom se pensava que faria la pell. Allò li arriba a passar i aviat ja tornar a estar encantat amb en Joanet com sempre, perquè era el diantre, aquell al·lotat. Per saber-lo entendre i saber-lo dur, li ballava l'aigua davant. I ja tornàvem a tenir tots els criats fets un dimonis d'enveja contra en Joanet. I allà tots, que vila, que vila, quina la farien per dur a perdre en Joanet, fins que a la fi un dia agafen el rei i li diuen: «Senyor rei, i que no sap això que se deixa dir en Joanet?» «Com és ara?» diu el rei. «Què és que se deixa dir? Veiem, traï-vos-ho, que no vos fes mal dins el llevaig». «Idò», digueren els criats, «se deixa dir que és capaç de dur-li una fadrineta de 18 anys tota d'or». «Tanmateix», diu el rei, badant uns ulls com un celés, «i no m'enganau». «Què l'han d'enganar, senyor rei? No em manquiria altra», digueren aquells balitres, «que ara l'anéssim a enganar». El rei s'ho va veure i ja crida a l'acte en Joanet. «Mira», li diu tot d'una que el veu, «ho sé massa, lo que deixes dir». «No sé de què em parles, senyor rei», diu en Joanet. «Massa que ho saps», tu, diu el rei. «Bueno, les raons siguin acabades. Tu deixes dir que ets capaç de dur-me una fadrineta de 18 anys tota d'or. I de ara mateix ja pots a sa partita dur-la-me. I no em tornis a venir davant, que no l'enduies». En Joanet se'n va tot acongoixat en el cavallet conseller i li conta tot el manifest. El cavaller conseller pensa una estona i a la fi diu: «Coratge, home, fora por. Si tu fas lo que ara et diré, tu en sortiràs en la teva, creu-me». «I no digues coses», s'exclama en Joanet. «Bueno», diu el cavaller conseller, «tu te poses damunt mi i m'adones cap a fora la ciutat i llavors cap a mitjorn i sempre cap a mitjorn. I mira, sempre que vegis ningú necessitat de res, sigui lo que sigui, atura't a donar-li adjuditori. Fer bé
sempre i no miris en aquí. I en Joanet veia bot damunt aquell animaló i ja li dona cap a fora de la ciutat. I com foren fora de la ciutat, li dona cap a migjorn, i sempre cap a migjorn, i el cavaller conseller d'allà ben aquinalat. I en Joanet, que no feia més que mirar a dreta i esquerra a veure si finaria ningú necessitat d'adjudicatori per donar-n'hi més que de pressa. Com feia 3 dies que caminaven, afina un lleó enganxat dins un grandiós batzeral, que no podia passar en vant ni enrere i que com més feia més s'embarriolava. Davall en Joanet du cavall i a força de premudes i estrabades ajuden aquell lleó a sortir d'aquell batzeral. El lleó s'atreu una bolleta de davall la llengua, la donen en Joanet i li diu: «Ja és aquesta bolleta! En veure't apurat, tira-la dins el foc i jo compareixeré a l'acte, sigui allà on siguis». «Per amor de Déu sia, i amb Déu siau», diu en Joanet. Se torna a posar dalt el cavallet conseller i cap allà ben atacat, sempre cap a mitjorn. Es cap de 3 dies topen a la vorera de mà i en Joanet m'afina una balena damunt una tenassa que un temporal la havia tirada i no es podia moure perquè no tenia aigua bastament per nedar. En Joanet s'hi acosta i ja es partit empeny qui empenya la balena per fer-la llenallar de la tenassa. I què me'n direu? I amb lo que en Joanet empenyia i amb lo que aquesta me la vetjava i palaquetjava, arriba ella a pora llenallar de dalt la tenassa. I com se veu amb prou aigua per nedar, se treu una bolleta de davall la llengua, la tira en Joanet i li diu: «Ja és aquesta bolleta! En veure't enfangat de tot, tira-la dins el foc i jo compareixeré a l'acte, sigui allà on siguis». «Per amor de Déu, sia d'aquesta bolleta! I amb Déu siau», diu en Joanet a la balena. Pega bot damunt el cavallet conseller i aquell cap allà ben atacat corre qui corre. Es cap de 3 dies de fer navegar i alindrons d'aquesta forta, afina en Joanet un carrerany de formigues que trobaven pot xorràstic ferm i les passaven tristes de tot. En Joanet els escampa un parell d'humuts de blat i aquelles formigues totes xelestes i xerabel·les a la replegar granets de blat i a la traginant-los dins el seu niu totes xerpades. I heu de creure i pensar que la caporal de totes s'atreu una bolleta com un granet de blat, la dona en Joanet i li diu: «Ja és aquesta bolleta, i en veure't apurat de res, tira-la dins el foc i nosaltres compareixerem a l'acte, siguis allà on siguis». En Joanet pren aquella bolleta tot dient: «Per amor de Déu, sigui aquesta bolleta!». Se posa de bell nou damunt el cavallet conseller i aquell cap allà més que de pressa. Es cap de 3 dies afinen a la cucuia d'una muntanya un grandiós castell. «Allà és la teva aventura», diu el cavallet conseller. «Idò, cap allà tenint les feines», diu en Joanet. I ja són partits cap en aquell castell amb unes passes ben llargues. Arriben en Joanet i el cavallet conseller en aquell castellarro i guipen una fadrineta d'uns 18 anys que guaitava una finestra, però una fadrineta més guerrida que el sol, que n'hi havia per perdre-hi el seny. En Joanet va romandre tot estafarillat davant aquella meravella del lota. «T'agrada, Norba?», va dir el cavallet conseller en Joanet. «Sí, m'agrada», diu en Joanet. «Massa que m'agrada. Sobretot, mai n'havia vist cap que m'agradàs tant. Pos-me sions, que no n'hi ha altre en el món. Ho coll, mijuc, com Sant Joan». «I d'això és la fadrineta tota d'or que el rei demana», diu el cavallet conseller. «Però ell és de carn i os, no d'or», diu en Joanet. «Ara sí», diu el cavallet conseller, «però si tu, amb el que jo et diré, és capaç d'esginyar-la que venguin nosaltres, en ser que el rei serà tot adò, i tu sortiràs d'aquell compromís en què el rei t'ha posat». «No res idò», diu en Joanet, «digues coses, som tot orelles per escoltar-te de tot quan me diràs». Amb això heu de creure i pensar i pensar i creure que aquella fadrinata de la finestra d'un castell se va treure aquesta.
Oh, jovenat, que me mires tan arreu. Fem la mercè d'arrambar-te una mica més perquè hauríem de parlar de prop, jo i tu.
No vols dir res si li vengué de nou a en Joanet aquella sortida de la fadrinata. N'estaven los que veis drets i ho col i feia tec-tec. S'hi ha acostat o quan pogué i la fadrinata li diu.
Qui cerques per aquí amb aquests ulls tan esglaiats?
Qui he de cercar? Diu en Joanet, més que la qui guaita per aquesta finestra.
I què vols d'aquesta qui guaita? Diu la fadrinata. Què he de volar?
Diu en Joanet, que vengui amb mi, que el rei la demana.
El rei, la reina o el rei tot sol?
Diu la fadrinata.
El rei tot sol?
Diu en Joanet.
Mira, idò,
diu la fadrinata.
Vendràs per espai de 3 dies damunt les 9 de matí, baix aquesta finestra, i si no t'endevin cap dia on hauràs jagut la nit abans, jo vendré amb tu aquí al rei. Ara, si t'endevin on hauràs jagut, tu quedaràs tancat dins la torre més alta d'aquí fins que els estels me diguin que te poden deixar lloure. Això és el que te volia dir, oh jovenat. I per lo mateix, les raons siguen acabades. Fins demà de matí, damunt les 9. Dit això, la fadrinata enfonya el cap i tanca la finestra. Ja no la veren pus. Llavors sí que se'n feia de creus en Joanet i sí que se'n podia venir ben redepoc de tot allò, fins que el cavaller conseller va dir.
Vaja, home, a veure de quin cap feim estelles. Sobretot, posa't damunt mi i mos n'anirem lluny de per aquí per preparar la joiada d'aquesta nit, que ja veus que aquesta lota és més viva que una centella i que per mi sap on el dimoni s'acolla.
En Joanet no hi va haver de fer dos mots, pegui a bot damunt el cavallet i aquest cap allà que me desmavalien. Com varen haver perdut de vista el castell, arriben a un bosc ben espès i el cavallet conseller s'atura tot dient.
Ala, Joanet, ja pots ser partit a pensar on te joques a nit, que la fadrineta del castell no t'ho endevin.
I en Joanet allà pensa que pensa i pensa que pensa, fins que se pegui un cop en el front exclamant.
Ja sé què faré, ja tinc l'idea.
Se posa a començar a foc i com tingué una bona calivera, se treu aquella bolleta que aquell lleó d'Ubetzarà li havia donada i la tira damunt aquells calius. I què me'n direu? I ell va fer un tro i compareix allà aquell mateix lleó d'Ubetzarà que en Joanel li havia ajudat a sortir-ne. I tot d'una ja li diu.
Què vols de mi, Joanet?
Que vull, diu la lotó, geure amb tu a nit si se pot fer.
Oh, prou, prou, que se pot fer, diu allò. Lo que hi ha, que en som una mica lluny del meu jas, però amb aquest cavall que tu menes, arribaràs bé, me sembla.
I d'on davant les atxes, diu en Joanet. I allò ja es partit cap allà i en Joanet en lo que balla com se he darrere, darrere. Camina, caminaràs, passat de mitjanit, arriben dins un barranc esglaeador de fondo, de fosc i de sauvatge. I allà dins una escletxa de penyal va tenir un lleó el seu jas. I allà s'ajocà en Joanet amb el rei dels animals i s'hi dormí ben dormit fins que sorti el sol l'endemà de matí.
Hola, Joanet, arriba a dir el cavaller conseller. És hora de trompitxar, que les nous ja saps on han de ser.
En Joanet se despedeix d'Ulleó donant-li les gràcies del favor d'haver-lo deixat dormir amb ell. Peia bot damunt el cavaller conseller i aquest ja es partit carrera oberta cap en el castell de la fadrinata. Sobretot, i el cavaller conseller va ser tan el dianxa per fer molta de dia que poc abans de caure les 9 varen a ser baix de la finestra del castell de la fadrinata. La finestra s'obri, la fadrinata guaita i enfloca aquesta.
Ah, jovenet, jovenet, que estaves de bé aquesta nit passada, ajocat amb l'olló dins aquella encletxa de penyal d'aquell barranc tan fondo, tan fosc i tan salvatge. Si sol no t'ho despert, encara dormiries.
En Joanet, quan sent aquell rossinyol, roman fred, sense paraula. «Què tal?», diu la fadrineta. «Que t'ho he endevinat, o què?»
«Sí que m'ho has endevinat», hagué de confessar en Joanet.
«No res i do», diu la fadrineta. «Fins demà de matí, en aquesta mateixa hora, ara ho veurem si demà també t'ho endevin». I amb això s'enfonya la gran pitxorina i pa-plam, la finestra tancada. Aquí en Joanet se posa damunt el cavaller conseller i li diu: «Cap a la vorera demà, si vols. Pots i no et sap greu». I el cavallet ja li ha copat cap a la vorera demà i d'allà cap allà més que de pressa. La vorera demà fou molt en fora i no hi arribaren fins a hora baixa de tot. I què fa en Joanet? Comença foc i, com tingué una bona quiliuera, se treu la bolleta d'aquella balena que troba dalt una seca sense aigua al bastament per poder nedar i la tira damunt aquell quilius. I què me'n direu? I fa un tro i m'acompareix aquella mateixa balena que va donar la bolleta en Joanet com a qui li hagués ajudat a llenallar de dalt d'aquella seca i ja li diu: «Hola, Joanet, què vols de mi?» «Què vull?», diu en Joanet, «que em deixi jeure amb tu a nit».
«No vol respost?», diu la balena.
«Respost», diu ell. «Idò mira», diu la balena, «puja'm damunt i aferra tan fort com puguis. I fora por, que haurem de nedar un parell d'hores per arribar allà on jo tenqui ujàs». I en Joanet ja està enfilat per la balena i per amunt a força d'estrabades i de revolgades. Sobretot, arriba a aixancar-se damunt l'espinada d'aquell peixarro que feia el comú de prop d'un cortó de terra.
«Estàs?», diu la balena.
«Estic», diu en Joanet. «Pots partir amb volar». I la balenota ja pilla llongo i altre i vengui amb brúfols que alçaven 100 botes d'aigua i unes xuclades per prendre-la, que allò pareixia un engolidor, amb una sabonerada espantosa i per endins, i en Joanet ben aferrat en càmer, braços i tot el cos, i fins en les dents per no botir de damunt aquella escanarra d'aquell animalarro. Així com Déu volia, arriben allà, en ujàs de la balena, que era baix d'un penyalàs esglaedós, com 9 o 10 campanars un damunt l'altre dins un coval com 3 o 4 vegades la seu. Allà dins s'ajocava la balena que va dir:
«Això és, Joanet, el meu jaç».
«Però si no era massa preguntar, jo et diria: quina és la teva idea de venir a jeure amb mi? Perquè no deixa de ser ben estrany que vulguis fer tal jaguda». «Jo t'ho diré», diu en Joanet. «És que jo tinc l'encàrrec de dur en el rei una fadrineta que està dins un castell. I ella no vol venir si és capaç d'endevinar-me on hauré jagut jo a nit. I he pensat que el millor, perquè no m'ho endevin, és que jo jegui amb tu, perquè qui ha d'anar a pensar mai que un al·lot jegui amb una balena?» «Idò mira», diu la balena, «perquè no tingui més mal d'endevinar aquesta fadrineta, lo millor serà que jo t'engolesca i me'n vagi en el fons de la mà, però ben en el fons. Allà farem la nit i demà sortim a la vorera. Jo te trauré amb un atxam que faça i tu poses damunt tu cavallet i de d'allà cap aquí a la fadrineta i ho veurem si ho endevinarà on haurà jagut a nit». «Sí que m'agrada la idea», diu en Joanet. I fet i dit, la balena el s'engoleix i ja pega que a fico per davall l'aigua. I fins que en el fons, però ben en el fons de la mà, no s'atura. I allà endins se passa tota la nit ben descansada. L'endemà de matí, sol sortint, la balena pren el bobiot i cap a la vorera, amb un atxam que fa s'atreu en Joanet, sa i bo amb un cap ben viu. Se despedeix de la balena donant-li milions de gràcies d'un favor tan gros que li havia fet i se posa damunt el cavaller conseller que parteix trot-trot, trot-trot cap a un castell de fadrineta i en va saber fer tanta de via que abans de les 9 ja va tenir en Joanet baix de la finestra del castell. La fadrineta ja li esperava.
Així que tot d'una obri les portes i treu el cap i li enfloqui aquesta.
Ah, jovenet, jovenet, que hi estaves a nit de fresquet, dins el ventre de la balena, en el fons de la mà.
En Joanet, quan sentia això, queda el que se diu mort. S'havava de seure per no caure.
Ho veus, com t'ho he endevinat,
diu la fadrinata. No res, fins demà de matí a la mateixa hora. Si demà també t'ho endevin, està fet de tu, eh? A reveure i adeu-siau.
Encara no hi he acabat de dir això a la fadrinata, quan ja va s'enfonyada i tancada les portes de la finestra. Ja no la veren pus.
En Joanet s'apegava tot per el cap, plorava com un nin petit de veure que aquella gran pòlissa de la fadrinata també li hagués endevinat allò de la balena, que ell considerava impossible que li endevinassen.
Hala, Joanet, arribà a dir que vella conseller. Mira que barca aturada no guanya nòlits. No aclarirà res de pegar-te tot per ullar ni de plorar. El que interessa és aguar-te d'aquesta forta i veure si a nit geus a una banda que aquest dianxa de fadrineta no sàpiga endevinar. És cosa de jugar-hi a tot per a tot, perquè demà ja és el darrer dia. Si t'ho torna a endevinar demà, està fet de tu.
Tens raó, diu en Joanet. S'aixeca, peia bot damunt el cavallet conseller i aquest ja ha partit cap allà tant com en podria treure per fer-se'n fora d'aquell castell i veure si d'un vent o d'altre podrien arribar a capturar aquella fadrinata tan endevinadora. I que no sabeu com s'ho feia per endevinar tant?
Ah,
era que tenia un llibre que son pare, que era bruixot, havia escrit. Observant els estels. L'havia escrit du vol dels ocells, du trepit dels animals de pèl i de les revinglades dels peixos. I com els estels veuen tot el que fan els vivents i tot el que passa damunt la terra, aquell diantre de bruixot va tenir tranc per a ficar dins aquell llibre tot quan feien peixos, ocells i animals de pèl. Per aquestes 500, aquella gran pitxorina de fadrineta troba a tal llibre la jaguda d'un lleó amb en Joanet dins l'encletxa d'aquell barranc i la passada de la balena com s'engoli en Joanet i passar la nit en el fons de la mà en Joanet dins la panxa. No es ve que així mateix havia topat amb mala mata en Joanet. Com que vella conseller estigui cansat de córrer, s'atura i diu: «Me sembla que no importa allunyar-mos pus du castell per tu poder fer el teu pla per a nit. Ja pot veure si t'hi aniries i si el fan bé. Mira que a nit s'ajuga ho tot per ho tot. Si demà t'ho endevina la fadrinata, està fet de tu». I allà hauríeu vist en Joanet pensa que pensa com s'enderferia d'aquells tronfos, fins que diu: «No en queda altre remei que cridar les formigues. No ho crec que ella me pugui endar que a mi ni obrir cap portell, però així ho haurem provat tot». Dit i fet, comença el foc. I com ja va començar a tenir que li ho era, s'atreu de la butxaca aquella llavoreta que la formiga caporal li havia donada quan hi hagués campat oblat a les formigues i tira aquella llavoreta dins aquell foc. I heu de creure i pensar que tot d'una fa un tro i a l'acte compareix la formiga caporal acompanyada de totes aquelles altres formigues i ja diuen en Joanet: «Ves-mos d'aquí! Digues què vols de nosaltres?»
«Què vull?» diu en Joanet. «Geure amb vosaltres a nit, dins el vostre llit».
«Dins el nostre llit?» diu la formiga caporal. «I que ho has reflexionat en això que dius? I que impossible és que tu te puguis ajaçar dins el nostre niu si just amb un dit del peu ja el mos ompliries?»
«I de mirau», diu en Joanet. «Jo necessit dormir a nit a una banda que ningú nat del món s'ho pugui imaginar. Per això, fiat-te meves, a veure si vaut sabou enginyar de modo i manera que amb tota la veritat se pugui dir que jo he hagut amb altres a nit».
La formiga caporal hi pensa una estona i a la fi li diu: «Bueno, Joanet, ho podem arreglar d'aquesta manera.
Tot tegeus aquí mateix, ben estàs a terra. I nosaltres mos enfilarem per tu i mos escamparem per tot el teu cos, sense picar-te ni fer-te cap mal terç, i mos dormirem damunt tu i així passarem la nit. I demà de matinet, en voler-te aixecar, mos avises, i nosaltres buidarem abans de que tu t'aixequis. No fos cosa que en l'aixecar-te em matasses una partida de nosaltres.
Sí que heu pensat bé, o formilletes meves benvolgudes, diu en Joanet.
I aleshores, ell mateix s'ajeu ben estès a terra, i totes aquelles formilles ja comencen a enfilar-se per en Joanet. S'escampen per tot el seu cos, sense picar-lo gens ni fer-li cap mal test, i al punt quedaren adormides com un sauló. I en Joan també. I què me'n direu? I l'endemà ben de matí la formiga que per alça de sondeix i diu: Joanet, oh Joanet! En Joanet s'arriba a despertar i diu: Què vols, formigueta que por alt? Que em digues si t'has d'aixecar o no, per jo poder fer el meu comptes.
Idò mira, diu en Joanet, ja podeu a ser partides, a fugida de mon mi, i com totes vos sigueu llevades i decantades, jo m'aixecaré més que de pressa.
Aquí les formilletes alçaren totes el cap i a fugir toquen. Totes buidaren de damunt en Joanet, quan se va ser llevada la darrera, la que por alt va dir: Joanet, ja te pots aixecar amb volar. En Joanet s'aixeca, peia bot damunt el cavallet com se, i aquest trot-trot-trot cap en el castell de la fadrinata. I foren damunt les 9 i troben la finestra tancada. I allà està qui està, esperant que aquella gran pitjorina de fadrineta guaidàs com els altres dies, però no arribava a guaidar mai. I allà en Joanet i el cavallet conseller no s'aturaven de dir: què serà, què no serà? I com havia de guaidar la fadrineta, si tot d'una de sortir sol com els altres dos dies, havia agafat i obert un llibre de son pare per trobar-hi en Joanet on havia jagut, i encara era hora que no ho havia pogut trobar. Veient que no ho trobava, se'n va a son pare i li diu: Mon pare, no ho trob i no ho trob. On ha jagut aquest dianxe de Joanet?
I ho has mirat bé, diu son pare.
Prou que sí, diu ella.
I de tot no ho mirar més arreu, diu son pare.
Mira tot d'una les 7 primeres fulles. La fadrineta les mira totes 7, retxa per retxa i paraula per paraula, i no troba on pugui haver jagut en Joanet, fins que diu: no ho trob, no ho trob.
Mira idò les altres 7 fulles que venen, diu son pare.
Les se mira totes 7 i res.
No ho trob i no ho trob, diu ella.
Idò mira les altres 7 que venen, diu son pare.
Les mira ella i res.
No ho trob i no ho trob, diu la fadrineta.
Idò mira les altres 7 que venen ara, diu son pare.
Ella les mira i res. Sobretot per manament de son pare, la fadrineta de 7 en 7 fulles mira les 77 que el llibre tenia i allà troba la pobreta on diantre en Joanet havia jagut aquella nit. I com ho havia de trobar? Si son pare només havia posat un trepig dos animals de pèl, un vol dos ocells i les revinglades dos peixos, però no la trenquelameca de les formigues ni de més animalons per l'estil, perquè trobar que no apoyava l'oració tot quan aquelles llames poguessin fer, perquè havia d'anar a creure ell que res de tal animalons pogués fer falta mai a la seva filla. I vaja, si ho va fer. De manera que no va tenir altre remei que treure-ho cap a la finestra i dir en Joanet, cansat i mort d'esperar allà baix:
Joanet, no ho sé, on te pots haver gessat aquesta nit. M'has guanyat a l'acció. Me toca venir amb tu aquí al rei. Em vola, podem partir.
Me vols deixar dir una paraula? Diu en Joanet.
Maldament siguin dues, diu la fadrineta.
Idò, no has sentit dir mai lo que s'ha d'empenyorar que se venga?
Prou que ho he sentit dir.
I molt, diu la fadrineta.
I d'això mateix dit jo, diu en Joanet, si no t'ha de saber greu, partíem ara mateix.
I d'ara mateix de vall, diu ella.
I què vall? Què mos podrà dur a tot dos?
Ja mos durà ja, diu en Joanet. I què me'n direu? I aquella fadrineta de vall a du castell i ja se posa a les anques du cavallet conseller, i en la fadrineta i en Joanet damunt ja has partit aquell animaló amb un trop ben alt cap aquí al rei. Camina, caminaràs, El cavaller conseller cuidava fer ui amb aquell viatge tan feixut d'en Joanet i la fadrinata, però no es rendia ni desmaiava un pèl, sempre tira-tira cap allà. La primeria, la fadrinata, conversava per colzos de tot el que veien per el camí, però a poc comença a manquevar de paraules i arriba que ja no en deia quasi cap. En Joanet se gira darrere per veure què era allò i va ser que la fadrinata era tornada d'o de tot el cos i ja només tenia de llarg el coll i el cap i el punt ja només hi tengué la boca i els ulls. Amb això arriben a la ciutat i com veia la gent en en Joanet amb aquell pilot d'o a les anques del cavall i que tenia la figura d'una fadrinata guerridíssima, just amb la boca i els ulls de carn i tota la resta d'o, tothom sortia en un portal a veure una tal cosa i tot un eixam de lotea que hi anava darrere, darrere. Arriben aquí al rei, surten criats i criades a veure què és allò i se troben amb en Joanet i el cavaller conseller en la fadrinata tota d'o, fora els ulls, que encara eren de carn. Tots quedaren en los cavalldrets. Com l'esglai los hagués passat una mica, se'n van a contar on el rei, que se presentà ben peus alts a veure què era allò. El rei sí que hi quedà en los cavalldrets, quan me veu la fadrinata tota d'o de cap a peus, perquè us ulls i tot ja ho eren. La desquerreien de les anques du cavall, la s'enduen dins la cambra més bona de que el rei, i el rei tot embadalit contemplant aquella fadrinata, com la veia tan ben tallada i ben llavorada de per tot, tan guerrida i tan gentil. Ja ho crec que en romangué tot enamorat i no s'aturava de dir: «Oh, que m'agrada i que m'agrada aquesta fadrinata! Oh, si fos de carn i os! A l'acte m'hi casava, com som el rei que m'hi casaria! Oh, si jo sabia que hi ha remei per fer-la i tornar de carn i os, donaria qualsevol cosa per tal de fer-la i tornar». El rei cuidava fer ui pensant en això i no menjava, ni bevia, ni dormia, ni deixava viure la seva gent. I mirau criats del rei, tan plens d'enveja com sempre contra en Joanet. Quina idea del dimoni que varen tenir! Se presenten en el rei i posen aquell fals testimoni en Joanet, dient: «Senyor rei, en Joanet se deixa dir que, si a ell el tiraven dins una caldera d'oli bullent, una vegada que li haguessin bullit a ell un tall llavor d'aquell oli, la fadrinata d'or, aquesta tornaria a l'acte de carn i os, i en Joanet llavor mateix botaria de la caldera tan sa i tan bo com està ara». «I es ve que en Joanet diu això», s'exclama el rei, badant uns ulls com un salers. «Si es ve, senyor rei», digueren aquelles males ànimes, «tan ve com han dit a missa avui». «Que hem d'enganar, senyor rei», diuen els criats. «Per qualsevol cosa del món no l'enganaríem. No, 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 bons estan nosaltres. I què me'n direu?» I ell, el rei, crida en Joanet i ja li diu: «Escolta, i aquesta fadrinata, tu l'has vista que fos de carn i os?» «Sí, senyor», diu en Joanet. «Quan la vaig trobar en el castell, ho era ben de carn i os. I com partiren també. I com tornar tot a dalt?» «Això és el que no li sabria dir», diu en Joanet. «Jo la duia a les anques del cavall, tot d'una conversava per colzes, però això així començava a manquevar de paraules, arribar que ja no em va dir cap, me gir a veure què era i la matraca ja era d'or fins en el coll. I el punt ja ho va ser de la boca i quan davallava la reial majestat ja ho va ser dos ulls també. I tota d'or de cap a peus, així com va la reial majestat la m'havia demanada. La hi vaig entregar en les seves mans i tant hi haja com hi sé». «Bueno», diu el rei, després de pensar-hi una estona, «tu que la m'has duit a tota d'or, allà on la trobares de carn i os, fes-la-me tornar així com la trobares». Aquelles paraules del rei foren per en Joanet com si li haguessin d'esperar d'una escopeta a la cara, romangué sense paraula. «Mira», li diu el rei, «no em facis-ho desmenjar tan talent. Sé que te deixes dir que si te tiraven dins una caldera d'oli bullent, una vegada que t'hi hauria embollit, si lleva un taven d'aquell oli la fadrineta d'or, tornaria de carn i os, i tu lleva mateix sortiries de la caldera tan sa i tan contra com ets ara.
Senyor rei, diu en Joanet, mira que jo no l'he dit una tal cosa, li puc jurar que no ho he dit.
Ja sé jo si ho has dit, diu el rei. És que sempre negues tot. Sobretot, les raons siguin acabades. Dins 3 dies te tiraran dins la caldera d'oli bullent i en haver-t'hi bollit untaran d'aquell oli la fadrineta d'or perquè torni de carn i os. Amén, qui hi torn? Amén.
Dit això, gira el rei en redó i me deixa en banda en Joanet, que n'estava com un beneit de tot allò que el rei li acabava de dir. Se'n va no que balla conseller i li conta tot fil per randa.
Bueno, diu el cavaller conseller, com ho hi he sentit tot. No hi ha que tema, home. Ja en sortirem si tu fas el que jo et diré.
Te promet de fer-ho, diu en Joanet.
Idò mira, diu el cavaller conseller. Has de demanar en el rei per donar-me a mi una parada el dia que t'hauran de tirar dins la caldera. La volta que m'adonaràs que sigui ben granada. Quan començaré a rompre en suor, gira'm cap aquí. Com entraran dins l'estable, seré blanc de sabonera. T'untes tot el cos d'aquella sabonera i te tires dins la caldera d'oli bullent i no tinguis por de que l'oli se faci res per tot allà on hi hagi sabonera meva. Untaran llavors d'aquell oli la fadrineta d'or que tornarà així com la trobàrem i la prenguérem en un castell de carn i os. I ja veuràs llavors quina que batall més bo per tu que tindrà això. En Joanet, quan sent aquí el rossinyol, cobrà coratge. Arriba el dia que l'havien de tirar dins la caldera d'oli bullent i se presenta ben de matí en el rei i li diu: «Senyor rei, venc a demanar-li una gràcia». «Quina?», diu el rei.
«Que abans de tirar-me dins la caldera d'oli bullent, me deixi donar una volta en el meu cavallet».
«Concedit», diu el rei.
I ja li pots donar en volar, perquè has de comptar que frir molt, però molt, de veure la fadrineta d'or tornada de carn i os.
Bé, idò, diu en Joanet,
que tinguin de la caldera d'oli bullent ben a punt, a fi de que m'hi pugui posar tot d'una que arribaré de donar la volta.
No tinguis ànsia, així se farà, diu el rei.
I en Joanet ja és partit a treure el cavallet, s'hi posa damunt amb un bot i ja li ha donat de quatres. I aquell animaló, tripatrap, 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 ala de quatres tant com en podria treure, i d'allà com 100.000 dianxes. El punt romp en suor. En Joanet s'entem i el gira cap aquí al rei. La suor de cada vegada augmentar més i més, aviat tornar a sabonera, i el punt tot el cos d'aquell animaló en va ser blanc. Semblava un pilot de sabonera que volava. Amb això arriben aquí al rei la caldera d'oli damunt una gran foqueteira, ja bollia la vela. En Joanet se n'entra el cavallet dins l'estable, se despulla, sum tot el cos de la sabonera del cavallet, que no li venien gens de pell del seu cos, i d'aquella manera se tira dins la caldera d'oli bullent. Tothom se pensava que l'acte quedaria cuit, en Joanet, però succeí tot el contrari. I al punt, l'oli va perdre el bull i el foc de davall s'apaga. I en Joanet, el metge celest i xerabel·lo del món, i el rei que estava allà en los cabaldrets, aborronat de veure en Joanet tot xelest dins aquella caldera i que li enfloca aquesta. «Senyor rei, ja poden untar d'aquest oli la fadrineta tota d'òmbola». El rei a l'acte va dur la fadrineta d'or i se posen a untar-la d'aquell oli de cap a peus. I què me'n direu? I com la hi eren untada, ben untada de cap a peus, zas! Cop en sec, torna de carn i os. Tan fresca, tan garrida, tan gentil, com l'hora en què en Joanet la va veure per primera volta a la finestra del castell. Tothom en va romandre amb un peu alt. Tots se'n feien creus. I el rei que cuidava fer ull de lleuvança de veure-se davant la fadrineta de carn i os.
«Mira», li diu el rei, «ara mateix mos hem de casar».
«Serà massa de jorn», diu la fadrineta. «Jo no em caso amb vossa reial majestat
que no se posi dins aquesta caldera d'oni bullent, on deixi aquestes rues que la cara i el coll ja li fan. Jo no em cas en cap ruat.
Com el rei sent aquell rossinyol, roman sense polsos. Vos assegur que les rialles li fugiren, però granat. Tot d'una se pensava doblegar-la la fadrineta, però pronta va veure que tenia males voltes i que no hi havia res que fer. Pensa qui pensa com en sortiria d'aquell envitri collat, se'n van en Joana, que tot d'una que la fadrineta tornà de carn i os, ell bota dins la caldera sense res de cremat en tot el seu cos, com si sortís d'un banc d'aigua de roses, i li diu al rei. Joanet, m'has de dir com dimoni t'ho has fet per no morir cuit dins la caldera d'oli bullent. En Joanet li va dir tot fil per randa, i el rei dona ordre que posin la caldera d'oli en el foc i que en tornar de donar la volta en el cavall l'oli ja sigui bullent. Els criats ho fan així, i el rei ja veia bot damunt el cavallet conseller i vengues per onada i altra, i aquell animal de d'allà com un llamp, tant com en podria treure. Però succeí que el rei no se temé de com el cavall començà a suar per girar-lo. Com el girà, ja suava l'estot a l'animalet, i això va ser la perdició del rei, com veureu. Una volta girat, el cavallet seguí cap allà, cap aquí al rei, ben afuat. Aquesta és la teva, aquesta és la meva. L'animalet ja era tot blanc de sabonera. Arriben a casa seva, el rei se dona una bona ensalgada d'aquella sabonera per tot el cos i, zas, se tira dins la caldera d'oli bullent. I pega un parell de revinglades i ell romangué cuit com una porcella rostida. Era que la sabonera no tenia cap virtut, perquè el rei no havia girat el cavallet conseller just quan començava a suar. Joanet, diu la fadrineta, ara mos hem de casar, jo i tu. Ets tu que has guanyat l'acció. I el que ho vessem, va dir cego, respon en Joanet. I què me'n direu? I dins 3 dies foren casats. I venguen unes noces de pinyol vermell i un ball d'aquells més vitals. Perquè, que no sabeu què va dir tota la gent quan veren el rei mort. En Joanet ha guanyat l'acció. En Joanet ha de ser el nostre rei. Ja ho és, ja ho és, cridà tothom. I en Joanet i la fadrineta foren els reis de tot allò i d'aquell castell de son pare, i visqueren una mala fi d'anys en pau i concòrdia com Josep i Maria, i tingueren una partida d'infants. I si no som morts, som vius, i si no som vius, som morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.